Andreu Benderinde, advocat d'Oriol Junqueras. Molt bon dia.
Bon dia.
Quines possibilitats hi ha que Oriol Junqueras, hores d'ara, assisteixi al ple del Parlament Europeu de la setmana que ve?
Molt poques. Jo crec que és molt difícil, després de la resolució del Tribunal Suprem, no crec que hi hagi una via fàcil, ràpida, perquè es produeix un alliberament, que és, evidentment, la condició per arribar allà.
Ahir parlàvem amb Andreu Benderinde, avui tenim aquesta interlocutòria damunt la taula i, per tant, valorem-la. Tècnicament, ara, Andreu Benderinde, com valora, després de llegir la interlocutòria, Oriol Junqueras està en una situació, a parer seu, de detenció il·legal?
Sí, sí. Il·legal, a la gent potser li pot sonar molt, molt fort, però il·legal vol dir contrari a llei. I si la llei, el que diu, i entre elles una que els agrada molt citar a ells, que és la Constitució espanyola, estableix un encaix entre la normativa europea i l'espanyola, en la qual l'europea té primacia en tot aquell espai reservat a la competència de la Unió, tenim que el dret europeu s'ha d'interpretar d'una forma, segons el Tribunal de Luxemburg, que ha de donar lloc a l'alliberament de l'Oriol Junqueras. Mm-hmm. Per tant, avui és el primer dia en què ens certifica el Tribunal Suprem que ha decidit actuar de forma contrària a la llei en aquest aspecte. I, per tant, evidentment, és una detenció que tècnicament es podria qualificar d'il·legal.
Per tant, procediria un habeas corpus?
Sí, sí, sí. Ja fa molt de temps que estem sentint aquesta remor, fa molt de temps que nosaltres l'estem valorant, però, evidentment, hi havia uns canals, uns tràmits que nosaltres havíem de respectar, que eren els que la promesa de la integració europea no suggeria, que era que quan hi hagués la sentència, havent iniciat el Suprem un tràmit específic per valorar els efectes, es produiria aquest efecte. Però, clar, el problema és que al final no se n'ha produït cap defecte i hem estat perdent el temps, els esforços, per, no sé, pallant aquí al voltant de les cadenes i s'ha assegut el Suprem més ràpid que els altres.
L'habeas corpus procedeix segons l'article 17.4 de la Constitució espanyola, que està dins del capítol 2 de Drets i Llibertats, diu: la llei regularà un procediment d'habeas corpus per tal de posar immediatament a disposició judicial tota persona detinguda il·legalment. També es determinarà per llei el termini màxim de durada de presó provisional. Per tant, aquesta serà una línia de defensa que vosaltres iniciareu?
Bé, no és una cosa que des de l'equip de defensa haguem prioritzat mai, ja ho sabeu, si no sí. Ja potser ho haguéssim fet. Això és una necessitat, bàsicament, de pressió de l'entorn de l'Oriol,
sí.
I concretament la decisió la prenen els familiars, que són la part legítima, de fet, els advocats. Només des d'una interpretació molt àmplia podem fer habeas corpus. Els habeas corpus els fan els detinguts il·legalment uh-huh. i els seus familiars.
Sí.
Aleshores, els seus familiars han decidit que això ho volen fer. Vale? Per tant, segurament faran la petició o bé el propi Junqueras o algun dels seus familiars i clar, evidentment, el jutge del territori on està detingut haurà de decidir què fer.
El Tribunal Suprem ha decidit que Junqueras no té immunitat perquè està inhabilitat per condemna ferma, però a més argumenten en la interlocutòria que qui participa en un procés electoral quan està sent jutjat, i llegeixo, encara que sigui elegit, no té immunitat. Diu l'escrit que vostès volien anul·lar una sentència invocant l'escrutini popular i que això ve del dret romà i és contrari als principis d'una societat democràtica actual.
Sí, és molt complex explicar de forma curta, no? Mm. De quina forma resol el Tribunal Suprem, però ho intentaré fer amb dos pinzellades.
Confiem en Andreu Benderinde.
Sí, ja sabeu que a vegades no és tan clar, acostumen a ser bastant faltons, que es diu en llenguatge planer, acostumen a fer servir tot el catàleg de fal·làcies lògiques que existeixen en les categories d'estudi de la lògica moderna,
sí.
Per construir uns escrits enrevessats, ambigus, vagues, que acaben afirmant el contrari del que al principi ens venen a dir. Ens diuen que la llibertat és el més important, però aquest senyor té immunitat, però la Unió Europea és importantíssima, però, és a dir, t'expliquen tot el bonic del món mundial per després retorçar completament, fent ús d'aquesta retòrica que els encanta, que aquesta sí que és decimonònica, per parlar dels atavismes i les partides i els codis dels segles pretèrits, per acabar dient-te que li és igual tot. Sí. Per tant, és així. Sí.
Hi ha un moment en què diu aquesta nostàlgica visió que teniu vosaltres des de la defensa és contrària als principis que defineixen qualsevol societat democràtica i per això la rebutja de pla. I un altre moment de la interlocutòria us diu que teniu un esperit voluntarista demanant la nul·litat de la sentència, que ara en parlarem, i que, per tant, utilitzen aquesta mena de qualificatius al llarg de la interlocutòria. Però, havent-la llegit, què pot fer el Tribunal de Justícia de la Unió Europea? Perquè el Tribunal Suprem, de fet, l'està desobeint, no?
Sí, sí, l'està desobeint. El que passa és que el procediment de qüestió prejudicial, la competència del Tribunal de Justícia de Luxemburg és la interpretació del dret, que després l'òrgan nacional no apliqui aquesta interpretació, no legitima a Luxemburg, perquè Luxemburg no substitueix l'òrgan nacional. Per tant, nosaltres no tenim una via tècnica per demanar-li a Luxemburg que apliqui això. Només ho podem fer d'altres formes, no? I les altres formes són a través d'utilitzar aquests arguments en altres accions legals. Mm-hmm. És a dir, en la que tenim contra la sentència, que tot això, fixeu-vos que tot aquest debat és molt interessant i estic encantat de que ens hagin donat la raó a Luxemburg, però això ens fa oblidar una miqueta que hi ha una condemna. Ja està bé retornar una mica al debat sobre la condemna, no? Mm-hmm. Que en allà potser sí que rentabilitzarem això, que és un dels 250 punts pels quals la condena és il·legal. I un és aquest. Doncs, bueno, haurem d'utilitzar-ho i rendibilitzar-ho en aquesta impugnació contra la condemna, més enllà, evidentment, de la protecció que hauria de fer el Parlament Europeu, que això ja és una altra via que es pot intentar, i la jurisdicció de Luxemburg, que allà aleshores sí que ens podria recolzar en un nou procediment allà.
Per tant, Andreu Banderinde no descarta que aquest pas no acabi finalment realment amb això que defensava Pérez Royo i que després parlarem amb ell, que s'acabi anul·lant la condemna.
Home, i tant, però és que penseu que nosaltres hem fet un incident de nul·litat en el que la immunitat és un dels 26 apartats de vulneració del dret al judici just i cadascun dels apartats té potser 5 o 6 violacions concretes, potser estem parlant de centenars de violacions del dret al judici just. Per tant, és el que diem ara. Nosaltres estem en un win-win en lo tècnic, en lo personal no, perquè l'Oriol Junqueras està dins. Per tant, sí, hem perdut i estem perdent cada dia. Però en lo tècnic, cada cop que ens diuen que no, ens reforcen la impugnació principal.
Amb aquesta resolució, el Tribunal Suprem ha aixecat la suspensió de l'execució de la pena de 13 anys d'inhabilitació que la sentència del procés va imposar a Oriol Junqueras. Si no havia de tenir efecte el que deia el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, per què creu que van suspendre l'execució de la pena d'inhabilitació en un primer moment?
Bueno, això no ho sap ningú. L'única explicació pot ser que actuaven sota la confiança de que tenien la raó. De fet, la resolució és curiosíssima, perquè diu, mira, ara vam fer la condena, ara no aplicarem res, i bueno, això és lògic perquè nosaltres en aquell moment pensàvem que la llei s'interpretava d'una forma i ara ens diuen que no. Clar, el que els costa és entendre que són ells els que ho creien així, perquè nosaltres teníem molt clara la interpretació de la llei. És a dir, nosaltres i Luxemburg no té cap problema en entendre la llei. Ho tenen ells. Però ara el que diuen és, bueno, miri, què vol que li digui? Com que estàvem equivocats, vam actuar equivocadament i això és el que hi ha. Sí. Bueno, és tot molt... Bueno, és en realitat una percepció euròfoba de la forma d'administrar justícia en la que bàsicament fan retrets a l'existència d'una jurisdicció superior a la seva.
Per tant, en qualsevol cas, Andreu Batllerini ens està dient que des del punt de vista tècnic, Europa, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, no pot fer res ara.
No. En aquest procediment, no. No, més enllà d'al·lucinar els jutges, no poden fer res específic. Per tant, nosaltres hem d'activar altres accions per fer que aquesta desobediència, en definitiva, de la sentència de Luxemburg pugui tenir efectes, però evidentment les hem d'activar. I això són altres canals que, doncs, que ja sabeu que sempre passen per uns tràmits doncs, que són llargs, és a dir, a nivell de Parlament Europeu pot ser més ràpid, però a nivell de recursos contra la sentència, contra la condemna, doncs serà més lent.
Però s'està referint al Tribunal de Drets Humans, no?
Sí, clar. És a dir, acabarem tots allà, i, bueno, jo ja sabeu que no faig vaticinis, però hi ha gent que diu que és impossible pensar que el Tribunal Europeu de Drets Humans pugui validar tota aquesta història. Jo no en tinc idea, però pot ser que quan arribem allà, si no s'ha solucionat políticament això abans, hi hagi una esmena a la totalitat.
Perquè ara, tal com estan les coses, la resolució del Suprem sosté que aquesta immunitat reconeguda pel Tribunal Europeu no era un blindatge davant la sentència és ferma, a més estan en segon grau, ja ara sí, qualificats penitenciàriament des d'ahir, per tant, o passa alguna cosa molt grossa, o el que veurem en el cas d'Oriol Junqueras, o en el cas de Carme Forcadell, o Dolors Bassa, o Raül Romeva, etcètera, o Jordi Turull, i la resta de presos i preses polítics. És que tindran els permisos un cop hagin complert una quarta part de la condemna, i això que s'havia especulat, que es pogués utilitzar un permís extraordinari per poder anar a Estrasburg, que ahir ho va plantejar Iñaki Rivera al Catalunya Nit, això, ahir vostè deia que això era impensable, no?
Sí, clar. No, home, jo el company Rivera m'agradaria escoltar-lo perquè el valoro molt, en el sentit que si ell té una opinió favorable, m'agradaria sentir-la. Jo personalment crec que més enllà de que formalment algú pugui defensar una interpretació segons la qual era possible un permís, jo... A mi em contracten per solucionar problemes, no per pensar coses. I jo no m'imagino funcionaris firmant una ordre, obrint una porta, que vinguin els Mossos, agafin la Junquera, l'acompanyin a la Junquera, l'entreguin a no sé qui, perquè quan arribin allà suposo que l'hauran d'entregar a la Guàrdia Civil. Sí. I això, és que això no ho veig, és que no ho sé, algú m'haurà d'explicar com es pot fer això, però a mi em sembla molt complicat.
Mira, Iñaki Rivera ahir deia això al Catalunya Nit.
Permet la concessió de permisos extraordinaris ja a persones classificades, i no podem oblidar que des d'avui ja estan classificades en segon grau, per comprovados i urgentes motivos. Pues una cosa així està absolutament indefinida, que clar, això correspondria al Departament de Justícia.
Comprovados y urgentes.
Com diu ell, és una cosa molt indefinida. Ens recorda una cosa, que existeix un permís, sí. Estic d'acord, que està molt indefinit, bueno, està molt indefinit, no, està per, es fa servir per quan algú surt al metge o per quan algú surt al funeral del seu pare, però no entra en la segona part. I ja sabeu que sempre dic el mateix, a mi m'és igual guanyar sentències. Sí. Jo el que vull és treure una persona d'allà. Per tant, tota la llei em pot donar la raó. Sí. Tothom em pot dir que ho fem molt bé i tot això, però jo el que vull és que surti i se'n vagi amb la seva família. I això no sé com es pot fer avui.
Andreu Batllerini, ara deia, nosaltres ara tenim els passos que hem de fer i per tant això serà llarg. Segurament ara en Pere Royo, doncs ell sosté que aquest judici serà declarat nul de ple dret, però el Tribunal Europeu de Drets Humans al final sobre el que falla sobre si hi ha hagut vulneració de drets fonamentals, però no anul·larà la sentència i obrirà les portes de les presons.
Sí que la pot anul·lar. Sí, depèn de quina vulneració de drets fonamentals hi hagi, la pot anul·lar. I, evidentment, l'efecte pot ser immediat d'alliberament. Vull dir, clar, depèn de quina vulneració...
Depèn del ritme, diguéssim. Estic pensant en, sí, en el ritme que té normalment el Tribunal Europeu de Drets Humans, no?
Bueno, a veure, les previsions són de que el problema fonamental el tindrem amb el coll d'ampolla aquest del Tribunal Constitucional, però clar, no hi ha ningú que pensi que això ho resolvem en un any. En un any no estarem a Estrasburg, no? Per tant, és possible que això sigui llarg, però a vegades la gent s'oblida que Oriol Junqueras té una condemna de 13 anys.
Sí, 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 sí. Avui dèiem que sí, que podran començar a demanar permisos. Ell no és, em sembla, el que els podrà demanar més tard, perquè va començar més d'hora en presó que d'altres que han estat condemnats a 12 anys, però vaja, tot s'ha no fa. Al final estem parlant de finals del 2020, de principis del 2021, és a dir, estem parlant de que falten molts i molts mesos perquè puguin sortir de permís a 48 hores, no?
Sí, de fet, jo crec que per la condemna que té l'Oriol Junqueras sí que és l'últim que sí, cedirà permisos, encara que hagi començat abans la presó provisional. Sí. Ara no ho recordo, crec que és el 2021.
Sí, el gener del 2021 és Oriol Junqueras. Sí, sí.
Uh-huh. Sí, però bueno, això és un procés polític. Per tant, ja ho sabem, que la solució serà política. Nosaltres estem a l'expectativa de veure si algun dia la política ho resol.
Veurem com evoluciona. En qualsevol cas, el dia que vam entrevistar Oriol Junqueras, el dia precisament que es va saber allò de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en la que ell no estava gens eufòric, Andreu, i ens vam veure en aquell moment a la presó de Lledoners, recordo que tu encara no l'havies vist quan nosaltres sortíem de l'entrevista, ell no estava gens eufòric perquè sabia que això... doncs era bastant difícil d'imaginar, i quan jo vaig parlar de solucions, d'indults, d'amnistia, etc., va dir que ell de l'indult no en volia saber res. Ahir vam sentir com Camil Ros demanava l'indult de Dolors Bassa, no? Una cosa és que s'acabin demanant els indults des de la societat civil, o com sigui, no? I es trobin solucions perquè surtin de la presó, no?
Sí, jo fixeu-vos que ha sigut sempre una veu una mica estranya amb això, perquè jo vaig dir el primer dia que els meus clients són molt obtusos i són molt ferms, i d'això no volen ni sentir parlar ni volen que em parli. Però estic convençut de que la mobilització que hi haurà farà que algun dia arribem a l'escenari en què algú plantejarà l'indult. És a dir, això que he vist ara de Dolors Bassa, tot això no ho sabem, els advocats no ho sabem, però és que és normal. És a dir, no m'imagino la gent quedant-se quieta esperant a que això no se solucioni. Per tant, jo crec que en algun moment totes aquestes carpetes les obrirà. Nosaltres no ho farem, ja us ho dic, però les obrirà.
I una última qüestió perquè no ens quedi un dubte tècnic. Quan a l'inici de l'entrevista, Andreu, parlàvem de l'habeas corpus. Els meus companys em diuen, l'Andreu ha dit que ha de ser un advocat d'aquí el que resolgui aquesta qüestió, que demanarien, deixem-ho clar, no la defensa d'Oriol Junqueras, sinó la família o els entorns, el que sigui, no? Quan dius un jutge d'aquí, et refereixes al TCJ o aquí?
No. El jutge que ha de resoldre un habeas corpus, jo diria que és el del partit judicial on la persona està retinguda legalment. Per tant, entenc que deu ser Manresa.
Val, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies per aclarir-nos això, Andreu Vandereinde, i gràcies un dia més per atendre'ns. Que tinguis un bon dia, si és possible.
Molt bé, vinga.
Que vagi molt bé.